Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, es un gusto saludaros un día más en este cruce de caminos. Aquí coincidimos una vez por semana para charlar de música, de literatura, de política, de cine, de cualquier aspecto que afecte a la rica vida cultural de nuestra ciudad. Como de costumbres, hoy no, hoy tenemos a otro compañero, se llama Jesús y va a estar con nosotros en la realización. Y Carmen Lainez, quien nos habla, os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a dedicar nuestro monográfico a todo un personaje de este mundo de la cultura valenciana del que hablaba. Si hay muchas facetas en este, nuestro invitado es también un intelectual pluridisciplinar que ha tocado innumerables facetas y todas, evidentemente, bien. Doctor en filología, licenciado en psicología, investigador, ensayista, cantante, dramaturgo, actor, profesor de instituto, asesor lingüístico, poeta, editor.
Ana.
Y seguro que nos dejamos alguno más en el tintero. Nos referimos, ya habréis adivinado, a Lluís Fornés. Lluís Fornés, gracias por estar con nosotros. ¿Nos queda alguna por decir?
Hola, ya va a ver.
Yo, si te parece, vamos a ir pasando revista a todas esas facetas que he mencionado y que jalonan tu vida. No obstante, ¿te sientes con alguna en concreto más identificado? ¿Hay alguna sobre la que pienses, esto es lo único que me gustaría haber sido y haberlo sido siempre? ¿O hay tiempo para cada cosa?
No, exacto. Hay tiempo para cada cosa. Sí. Yo es que... lo del verbo ser no, a mí no me va molt. És, no sé què. Jo he fet moltes coses en esta vida, estic encantat de totes les coses que he fet. I espero fer-ne moltes més encara, clar.
Claro que sí, eso es una buena señal. ¿Cuál era la música que escuchabas? ¿Quién te influyó más? O la pregunta sería más bien, ¿cuándo nació Lluís Sifonet?
¿Cuándo nació?
Sí.
Pues en el festival, un festival que feien a Xàtiva, en el segundo o el no sé si el segon o el tercer any de la convocatòria del festival, i era tiempos del franquismo, lo que era cançó d'autor, era allò que s'anomenava cançó protesta, i de moment Lluís el Sifoner va pujar de l'escenari i cantava temes com de Pedreguer a la Xara, Pepe Tono, La res en casadeta, coses populars que havia cantat tota la vida Pedreguer, però sense la transcendència que se buscava en aquell moment. Clar, això va xocar en la mentalitat de l'època i a partir d'ahir va néixer el Sifoner, però tenia com un esclat diferent i provocador, dient. Jo no entenia per què dient que era provocador. Jo anava per la vida...
No llevas esa idea.
Claro, no entiendo. Provocador de què? Jo faig el que sé fer com jo sé fer. Però bueno, així va començar la història.
I qual era la música que escuchaves entonces? ¿Quién te influyó más a ti para ponerte...
Pues jo no,
en esos temas.
No he seguit mai les trajectòries d'aquell moment que els intel·lectuals miraven a França i Gilbert Bécaud, totes aquelles coses. Jo he vist la música de la ràdio de postguerra, que no sé si vostè s'acorda, de la ràdio. No he tingut mai. Bueno, toca discos moltíssim més tard. I el que m'ha influït era la música tradicional, que jo cantava quan eixíem a Pasqua, a Sant Vicent, a Berenar, a les paelles, això, el que cantaven les persones en aquell moment, i les cançons que eixien per la ràdio. I en tot cas, les varietés que venien després a festes també. Jo he tingut una cultura musical de base, sobretot cançons tradicionals, i això, i la cultura... que no sé com es diria actualment, pop o lo que fuera, de varietés, de orquestines, ¿sabes?
¿Y cómo era?
Todo muy trascendental, como verás.
¿Cómo era el ambiente musical en Valencia en aquel momento?
Bueno, yo en aquel momento vivía Pedreguer, arribaven emisores de Valencia y això, pero recorde una cosa com una nebulosa que mejor no acordarme. Yo tinc poca memòria, però d'algunes coses no tinc ganes de recordar-me.
Oye, todo es bueno.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, però jo què sé, no sé com dir-te, lo veo en un tono gris, ¿sabes?
Ya,
y prefiero... No sé nada.
Me pasa mal para olvidar algunas cosas. ¿La nueva cançó llegó a Valencia de la mano de Cataluña o se produjo una eclosión a la par?
No, la nueva canción...
Porque aunque estuvieras en Pedreguer, te enteraría.
Pues, sí, 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 claro, claro. No, la nueva canción había aparegut a Cataluña en el set de Jutges y toda aquella empente. Después Raimon va ser el que es va...
Sí.
Però és tota aquesta generació que te deia abans que fins les cançons de Raimon també eren molt reivindicatives i molt en aquell punt de transcendència que... Però a mi tot això, jo sabia que existia, però quan vaig decidir que el Sifoner naixia, que fue un parto un mes d'agost.
Allò muy caluroso.
Del 75, muy caluroso. Ui, a Xàtiva el mes d'agost és... Madre. Pues... jo realment no tinc mestres dins de l'escola de la cançó. Torna a dir que a mi m'influïen més sobretot les cançons tradicionals, el que després vaig gravar en el això, Pepetón, o Res en casa dit, aquelles coses que havia cantat sempre i algunes altres, així de polifonies populars, que la gent quan va d'això, que el que estava fent en la cançó ni a Barcelona ni el que feia el Raimon, el sentia... I vaig trobar un camí, però no sé haver tingut influències ni d'ells ni dels francesos, que en aquell moment eren molt famosos, influències directes. I m'enamoro i me lo compro tot per mi. No, jo no. Jo des de la terra.
I jo, és qual era la recepció del públic d'aquella música?
De la del...
De la tuya, vamos.
Del començament del Sifoner. Sí. Ui, pues mira, començant pel mateix festival de Xàtiva, que, bueno, jo ho he contat moltes voltes i repetís, no sé si tenir-lo a gala o arrepentir-me, però bueno, era aixina. Quan se va presentar el Sifoner per primera volta dalt del públic, dalt de l'escenari, en una guitarra, a cantar cançons tradicionals, algunes d'elles en un cert doble sentit picant, pues, en principi a mi em va encontrar algun membre del jurat, que després vaig fer amic, que lo que volien era desqualificar-lo. El Sifoner desaparece del... I algú va dir, home, jo què sé, aquestes cançons és que no s'ajusten a lo que s'està fent ara, aquelles coses transcendentals importants que es feien, però una cosa més popular. I home, deixeu-lo cantar i una volta que canta i s'expressa ja veurem què passa, no? I bueno, sort que va haver una persona dels 7-8 membres del jurat que va defendre aquelles postures sense saber qui era el Sifoner ni res. Sí, sí, sí. Bueno, ui, tota la progressia estava allí, progressia. No te penses tu que és progre de progre. És progre retrógrada, però moltíssimes vegades. Bueno, total que no, que després el que va passar és un esclat. Va ser el Sifoner de l'escenari, es va posar a cantar aquelles coses que cantava, que a més m'eixien de l'ànima perquè eren les cançons meues de tota la vida, no?
Claro.
I clar, la gent va dir, ui, he tocat lo que he. Nada, se llevo el primer premio y hasta hoy.
Menos mal. Si ahora todavía sigue marcando cantar en valenciano, ¿qué sensación tenía uno en aquellos tiempos de la transición?
Pues era diferente. Bueno, de todas maneras, yo la transición era contra Franco, contra el horror, pero yo también estaba, como estoy diciendo todo el tiempo, creo que no sé si lo expresé bien, pero estoy diciendo todo, también estaba contra el horror de una suposada aspiració rara que tenien els sabuts del moment, que volien fer no sé quines coses que jo no acabava d'entendre mai. Jo sempre he vist que els meus camins són els meus camins i com m'han deixat portar per les influències d'uns i altres no m'ha anat mai bé. Per tant, ja he decidit que jo m'equivoque, però jo faig les coses que jo pense. Per tant, a mi ni m'agradava l'ambient d'on venia, del franquisme, i tampoc m'agradava l'ambient que em trobava davant en una sèrie de progres que volien, no sé com volien arreglar el món de no sé quina manera, però jo els coneixia i deia, senyor, malament està això que tenim, però si ho han d'arreglar esto, si jo me'ls conec, serà pitjor, que no. I, saps? I en aquell problema, i cap on vaig, i què faig, i quin és el meu futur? Bueno, pues les coses van passant i el que te llega, i mira, lo aceptes, i
pues
ja, però
sí, no,
jo sempre he patit molt, perquè és això, allò de Santa Teresita de Jesús, que dia lo que me dan no lo quiero, y lo que quiero no me lo dan, pues yo, això, però elevado a la enésima potència, sempre. Sí, sí.
¿Cuál fue la aportación de Lluís el Sifoner a la música valenciana?
Pues yo creo que ese esclat de no sé si dir d'alegria, però sí, dins del món, parlo del moment
sí,
del naixement del Sifoner,
els anys
70, 80. L'altre dia encara vaig fer un recital a Gata, i una amiga em va dir, em va enviar un email que m'agrada molt, perquè diu, m'ha agradat molt el recital perquè és molt alegre, molt dinàmic, i tu saps posar aquelles coses de reivindicació que li donen un altre to i que queda perfecte, perquè és allò, diu, anem a divertir-nos, però anem a dir les coses que volem dir també.
Claro,
i anem
claro.
A, allò de, no sé, no és la cançó protesta, de to, que està molt mal tot, i a matar, no sé què, no és això, però el Sifona sempre ha tingut la cosa aquesta de posar la reivindicació, però sense acopiar i sense maltratar al públic.
Claro,
no, el públic
que
ha de donar-li alegria i no sé què, però dins d'això, iep, que aquí jo vull dir esto, saps? I m'ho recordava d'un recital que hem fet fa uns dies, m'ho recordava una amiga, i pues sí, és que és la manera d'actuar, això sempre ha sigut així. Un poquito reivindicació perquè no quede la cosa perduda, però a mi m'agrada que el públic se ho passi bé, o sigui, no maltratar-lo. És que hi ha alguns cantants que es dediquen a intentar ser transcendentals, i la transcendència ve quan ve, i les coses importants són importants si són importants, però no perquè un vulga que siguin importants. I aquest problema jo m'he intentat sempre resoldre d'aquesta manera, passar de tot i anar a la meua.
Eso está muy bien. ¿Has tenido seguidores? ¿Hay en la actualidad músicos o grupos que entiendan la música desde un compromiso sobre todo festivo y no político, aunque también puede estar este componente?
Sí. Mira, en el panorama dels músics en valencià ara hi ha de todo y para todos. Hi ha molts grups que treballen molt. La veritat és que jo no conec de manera com a lo millor l'hauria de conèixer, de manera àmplia, profunda, tot el moviment, però sí que tinc referències i crec que hi ha de tots els colors, i sobretot des del punt de vista musical la gent està molt preparada, probablement més preparada que fa molts anys, com vam dir nosaltres. Ara els músics són molt, molt bons musicalment, i les lletres també, i hi ha de tot. Hi ha, com que ara l'espectre és molt... És que quan va començar la cançó hi havia 5 o 6 grups que, per cert, feien més embolics i més ressò i més d'això, que ara, havent, no sé, quan hi ha 30, 40, 50, 100 grups i cantants i això. Però els d'ara potser tenen una formació millor i estan repartits per tot l'espectre. Hi ha gent que fa una cançó més intimista, uns altres més reivindicativa, uns altres més alegre o més en la... De totes formes, cadascú en el seu estil, jo tampoc m'identifique amb ningú. Els que sent que uns m'agraden més que altres, però tampoc
veig... És mejor ser tu mismo.
La cosa exacta. Sí, sí.
¿Cuándo decidiste poner punto final a Lluís el Sifoner?
Ay, això, bueno, ara el vaig recuperar fa...
Sí, sí,
no massa,
vamos a hablar
perquè,
de eso.
Perquè, claro, bé, tu saps que este poble nostre sempre ha tingut molt... molt, molt rar i molt, molt això. El poble valencià ha tingut aquestes coses, sobretot parlant de llengua, cultura, etcètera, etcètera. I jo vaig tindre... Bueno, jo no, el Sifoner va tindre...
El Sifoner. Sí, vamos a hablar de Sifoner.
Vamos a hablar de Sifoner, si no deixem el personatge ahí, no tenim més objectivitat. Això penso que era l'any 90, que va haver un problema de que el públic del Sifoner no l'entenia, no entenia en aquell moment les coses que havia fet Lluís Fornés, que veges tu que tindrà que veure el Sifoner en Lluís Fornés, com si foren... I el públic no, allò no ho entenia, i el Sifoner va publicar un article dient que el Sifoner s'havia mort. I en aquest moment va deixar d'actuar durant molt temps. Però, clar, com que s'havia mort... però és un personatge, pues, havia anat al cel i allí s'havia quedat durant una temporada. Sí,
vols
que parlem
més
avant d'aquesta cosa? Eso. Sí, la ressuscitó, perquè és que si Fonera estava al cel, jo això ja ho he contat alguna volta públicament, per tant ho podia...
Oye, pues si estabas en el cielo aún estabas bien.
Claro, estava al cel i allí es va trobar a Joan Fuster, a Xavier Casp, a Estellers, a Ballarri, tots els que així en la terra havien sigut adversaris, i el problema aquell de la batalla a València es va trobar. I li vam dir, Sifoner, vés-te'n a València i posa pau, i digues que ja està bé d'enfrontaments i de tonteries, i així tots junts i cap avant. Aquesta és la història. Si te la creus bé, si no... Es igual, pero es verdad.
No, yo, si tú lo dices, yo me lo creo.
Claro, igual.
Qué remedio. Entre Yusser el Sifoner y tu proyecto global y Jack hubo un interregno de silencio. ¿Es doloroso dejar la música?
No, yo es que no sé, ya una
¿te
frase?
¿Te adaptas a todo?
Sí. Ya una frase de una obra de Alfonso Paso que a mí se me ha quedado molt. Me agrada molt, que le digo el señor, le pregunto a la criada, oye, nena, ¿y tú no te aburres? Y la criada le dice, uy, señorito, servidora tiene vida interior. Y eso yo creo que es muy importante, tener vida interior. ¿Cómo te vas a aburrir si tienes vida interior? Se aburre la gente que no tiene... Se dice, ay, yo necesito el aplauso de mi público porque si no, tontería. Pues uno puede escribir, uno puede leer, uno puede anarse a sembrar cols o creillas, yo qué sé. Si hay tantas cosas que se pueden hacer en la vida. Digo, ahora no canto y ya me puedo suicidar porque mi vida es la... Mi vida está llena de cosas, caramba. No, yo no echo de menos nada. Cada vuelta, en cada momento, faz las cosas que trobe que ha de hacer y estoy bien conmigo mismo y procuro ser feliz. No sé si soy, pero procuro.
Eso es lo más importante.
Hombre.
¿Puede Yusser Sifoner volver a resurgir? ¿Crees que ahora hay un espacio más dúctil para que vuelvas a la canción, a grabar discos, a dar recitales? Y te digo esto porque yo sé de tu actuación hace unos días con un gran éxito. Háblanos de ello, Luis.
Pues mira, yo es que yo funcione vía intuitiva. Siempre digo que después me toca hacer una tesis doctoral para demostrar lo que hace 30 años que yo vía intuitiva y había dicho que era de esa manera. Y ahora no me preguntes por qué, pero de momento un día me va a venir gana de hacer una cosa que no se había hecho mai, o sea que de alguna forma es histórica. Y es comenzar un movimiento que es diu Tots són nostres. ¿Qué vol dir això? Si son valencians, son nostres y no discutim més. És claro. Lo que deia abans de Fuster i Casp, Adlert i no sé qui. Tots són nostres i entenguem ja d'una volta que hem passat el segle XX, que ha sigut un segle de la batalla de València, tots aquests problemes, etc, però que a mi m'avellia molt agarrar totes les veus aquelles que supostament enemics o adversaris polítics o culturals o el que fora, i posar-los damunt l'escenari i dir, senyores, així estan tots junts. I ara veuran com s'acaba el recital i no s'ha mort ningú ni no passa res. I efectivament, què ha de passar?
Claro.
Tots junts. Bueno, i comencem un camí diferent. Ja està bé de tindre l'enemic d'enfront de casa perquè no pensa com jo. Cago que pensa el que vulga, però els valencians no tenim que tindre l'enemic d'enfront de casa. En tot cas, si necessitem un enemic per a construir-nos com a poble, busquem l'enemic a Sebastopol o a la Conchinchina,
claro.
Llocs d'aquells que no sé si existeixen, Sebastopol i la Conchinchina, pues allà es busquen els enemics i així des de casa, Fuster i Casp, es dos recitant poemes allí un al costat de l'altre. Ja està, punt.
Ja, és que, mira, hi ha pensamientos que vamos a hacer.
Claro.
Lo confunden todo.
Sí, hay gente que eso no lo entiende, pero bueno.
Luis, vamos a escuchar una canción tuya. ¿Qué te parece si ponemos 25 de abril?
Pues
y coméntanos
bien.
Algo.
Muy bien, muy
¿Cuándo
bien.
¿Cuándo hiciste esta canción?
El 25 de abril es del segon disc, es que es Dia la Mare que els ha parit. Buen título también, ¿vale? I el 25 d'abril això commemora parla de la batalla d'Almansa i la pèrdua dels furs i aquestes coses. Pues anem a escoltar-la,
pues
sí.
Pues vamos a escoltar-la.
Era l'any 1707 i el rei era Felip V i la batalla d'Almansa on es produí el gran crim. Ens quedarem sense els furs. Xàtiva fou arrasada i és d'ahir que li ve allò de dir-li a socarrada una xiqueta al balcó és la iadeta plorava perquè s'acabava el món i València queda esclava. Ja no mai més hem tornat a poder cridar en veu alta i dir que som valencians, dient-ho alçant la cara. Ja fa més de 200 anys, però ho recordem encara. Cada dia més i més, i ens faig aquesta data, senyor rei Felip V. Vostè va entrar per Almansa amb les armes i cremant-ho tot per allà on passava. I aquell 25 d'abril València li contestava amb el foc dels valencians que amb fusells vostè apagava. Però no oblidem que va entrar a saquejar-nos la casa per la força del terror que injust ens assassinava. Mire vostè, senyor rei, ara no voldríem fer el mateix que aquell dia per la força feu vostè, però és vostè qui ens va ensenyar. Ara coneixem la tàctica que s'emplea en destruir-nos, que no ens obliguen a usar-la. Sols volem ser valencians i dir-ho amb la cara alta, i ser lliures com el vent i vestir-nos d'aigua clara, i aconseguir la justícia, i que aquell qui treballa no siga més explotat dels qui roben a mansalva. Volem això i molt més, i ho demanem amb veu alta, tots units ben fortament, caminant en dura marxa. Mire, ja no aguantem més, la cosa resta molt clara, i el poble ha eixit al carrer a veure qui el frenarà. I el poble ha eixit al carrer a veure qui el frenarà. I el poble ha eixit al carrer a veure qui el frenarà.
Qué bonita, Lluís, me encanta.
Muchas gracias.
Lluís, te has dedicado también a la interpretación. ¿Tu labor como actor la compaginabas con la de la música o se sucede?
Sí, sí. Este pobre vibre de la mala vida que digo es muy difícil, siga cantant, siga actor. Jo, bueno, vaig començar fent teatre perquè Miguel Narros va vindre a veure una actuació del Sifoner i quan vam acabar diu: tu vas fer un paper que anem a muntar el Rei Lear, el feia Manuel Ángel Conejero, sí, de la Fundació Shakespeare. I jo vaig pensar: senyor, que tindrà que veure les cançons populars del Sifoner con un Shakespeare? Però clar, com a mi les provocacions m'encanten, vaig dir, bueno. I em va dir, jo dic, bueno, Miguel, jo encantado que me digas eso, però tu creus que sí, hombre, si tu quieres, i, bueno, pues me echas una mano, perquè jo... teoría de haberme leído cositas del método y todas esas cosas de los actores, pero yo no he actuado nunca como, más que como sifoner, otra cosa no sé hacer. No, pues tú te vienes, pero tú me echas una mano, ¿eh, Miguel? Sí, bueno, ¿qué va?
Allí,
el primer día me va a tirar allí a Teresa Lozano, de partener, per cert, y me dio el papelito y digo, anda, vete leyendo e interpretando. Ni me dijo por aquí ni por allá. Y nada, y yo echarle morro, sí que sé, pues nada. Y ahí si no va a comenzar. Después ya, claro, intenté ir profundizando y buscando más información y lo que sea, pero praxis. A mí me encanta, ¿eh? Porque fíjate, mucha teoría, poca práctica. No, aquí fue al revés. Mucha práctica y la teoría venía de estar. Y así vas a comenzar a hacer teatro. Pero encantado de la vida, sobre todo de más de Miguel Narros, que eso para
claro,
mí es un lujo, lujazo.
Claro que sí. O sea, que concebías la interpretación musical como una suerte de pequeña pieza, la manera de Jacques Brel.
Pues mira, no sé si exactament és la concepció, però a mi la visió del teatre sí que em va donar una dimensió que jo en el sifoner... Perquè, clar, jo en el sifoner, a banda de tindre un mànager, una persona que s'encarregava un poc de les coses tècniques i això, jo sempre havia fet de tot, la producció... I després, quan vaig arribar al teatre, vaig veure que hi havia una regidora, peluqueras para no sé qué, maquilladoras para no sé cuántos, un productor de no sé qué, un manager de ruta. I vaig dir, ui, aquí hay mucha cosa que hacer. I això m'ho feia tot jo. Allà està. A partir d'ara ja sé lo que me toca hacer. Jo iré a fer la meva feina i el manager que haga i la otra que haga i el técnico que haga. I si esto no da, cerramos la paraeta. Sí, sí. Me dio la dimensió exacta de lo que és el mundo de la
escena. O sea, que ahora sí te escena. Va bien.
I ara ja me lo sé todo. I si no hago nada, no hago nada. Pero ya me sé cómo se tienen que hacer las cosas.
Tu has hecho tanto teatro contemporáneo cuanto teatro popular. Sainetes de Dúa del Escalante. ¿Cuál te satisface más?
No sé, yo es que todo lo que hago me gusta, no sé cómo explicarte. Lo de Escalante es que va a ser un cicle de Escalante, que hi havia alguna obra Escalante pel centenari i després altres autors valencians, i va ser un treball molt, molt fort, perquè dins del mateix d'això d'Escalante hi havia també obres més dures, algunes llegides, les altres interpretades. I després el mateix rei Lear que havia començat en això, el Fernando VII, que ho vaig fer també. I han sigut coses molt, molt diferents, des de personatges molt tràgics i molt dramàtics a l'ambient més popular. I jo me meto en el personatge i m'encanta, i ja està, que m'eixen o que m'eixen. Tinc igual.
¿Está inserto el teatro valenciano en la sociedad o vive cada vez más de espaldas a ella?
Uy, mira, si estuviera la moda así te diría, pues muy de espaldas, lo hemos hecho fatal porque esto no funciona. A ver, a mí me parece que la sociedad valenciana en general, bueno, la gente que trabaja en cuestiones culturales, claro, sempre es pensa en la qüestió aquella de la importància del ser els millors, de la transcendència de la meva obra i coses d'aquelles. S'oblida la dimensió, sobretot en teatre, la dimensió popular, perquè un pot ser poeta i voler ser poeta excels, ja sap que sent un bon poeta el llegiran 30 persones, i sent un poeta d'aquella manera, doncs 3, però ja no hi ha més públic per aquestes coses, i això hi ha que ser conscients. El teatre no, el teatre té una altra dimensió. O es fa teatre popular, o es fa teatre d'elit en unes arrels que arriben a, com a mínim, un públic. I quan es vol arribar al públic, no sé si majoritari, però com a mínim les classes mitges que puguen al teatre i no eixir renunciant de tornar a anar al teatre, si passa això, malament. I això ha passat moltes voltes. Em fa l'efecte que aquestes ganes de ser important i no sé què, ha fet perdre la dimensió popular. Jo això és una cosa, com et deia abans, que en el sifoner sempre he procurat tindre clara. Primer que tot, el respecte al públic, i després, si puede ser important i transcendente, estupendo. Però si no, me da igual, perquè a mi el que m'encanta és el contacte amb el públic. I,
claro.
Pues, en el teatre hi ha alguns autors que ho han intentat, però em fa l'efecte que s'ha fet molta cosa que estava despegada del teatre. Ja dic, si estigués la meva dona així ara, diria, és que ho han fet molt, perquè ella és actriu i d'això, ella és actriu només i actriu i d'això ha viscut
molts anys. I això t'hi va preguntar, ja que les nombrava en part,
sí.
Ella, la vam saber pronto o no tiene intenció?
Està, no sé, hay algo en Madrid, tiene un par de coses, no sé si és, no sé en què, en la televisió de Madrid, un par de coses ja gravades que estan per salir i no salen, no sé. I aquí estava en lo del senyor Retor, que de moment s'ha parat, perquè, clar, com la situació econòmica, la crisi, no s'acaba, ni sabem com, hi ha una sèrie de projectes parats, també en Televisió Valenciana, i en una d'elles era la
pues sèrie del senyor Retor. Pues qué pena, porque desde luego es maravillosa.
Sí, sí, a mi m'encanta, sobretot en lo que feia, el paper que feia en el senyor Retor era de beata, fachorra y mala, estupendamente lo haces, cariño, tira, man.
Lo hace muy bien, lo hace, pero todo fenomenal.
No sabemos si continuará o no, está todo en el aire con la crisis. Ya,
bueno, pues a ver si se soluciona un poco.
A ver si se soluciona, por favor,
teatro.
Por favor.
¿Crees que en la sociedad valenciana más folclórica el apego al teatro fallero y a la banda de música son rémoras para volver a elementos más populares y propios? ¿El tabalet, la dolceina, el sainete?
No son rémoras. Yo es que a mí me gusta compaginar. Si es que tot es bo, tot són nostres, tot és nostre, tot és bo. Lo que pasa es que les coses tenen el seu moment, la seva dimensió, cada cosa per su momento, per su lugar, i tot cabe, no passa res. Això també és un dels pecats, crec, de la
que
cultura
tenemos,
valenciana,
sí.
Bueno, de la que tenem, sí, de la cultura valenciana, sobretot de la més promocionada, fer un camp per a les exquisiteces i un altre per a la cultura popular. Chicos, no, si és que cada cosa pot estar en el seu lloc i no passa res. Home, si les, jo crec que, jo què sé, el valencià, jo crec que se salvarà perquè les falles estan mantenint, a veure, no, sense exagerar-ho, però que és molt important, les falles estan mantenint el valencià. Els miracles de Sant Vicent, que s'acaben de fer fa unes setmanes, continuen des de tota la història mantenint la llengua. Pues, perquè la gent pugui parlar valencià de manera normal, hem de comptar en aquesta dimensió popular, perquè és que si no, no podem esperar només que se salve perquè s'escriu perfectament com mana no sé quina, no sé què, de la universitat de no sé quantos, facultat de... No, no, hi ha que compaginar-ho tot, tot és bo, tot és nostre, i no hem de perdre aquesta perspectiva, no se pot uno quedar en només en les exquisiteces, ja que entenc,
sí,
des del meu punt de vista, que hem d'estar en tots els llocs, i que en un moment, no sé, a mi em passa, jo hi ha moments que m'ho passa molt bé escoltant una música selectíssima o llegint un poema de no sé què, i uns altres moments que busquen marxa i que me posen un paso doble i m'anima mucho,
es que
com diria Berlanga.
A mi
es que un paso doble,
yo pienso que
ahora quiero un paso doble.
Tiene que ser
está.
Cada cosa para su momento. Cada
exacte.
Momento no somos igual.
Claro. Pero es que a mí me divierte más el 90% de escuchar a Bach y el solo un 10% si alguna, no sé cuántos, me ponen... Bueno, pues vale, pero compagínelo usted todo, no pasa res.
Exactamente. Tú también eres dramaturgo. Si no me equivoco, tu última obra publicada ha sido Mongogogo, escrita,
sí.
Que me encantó, escrita en colaboración con el humorista Forges. ¿Se trata de una clara defensa del carácter lúdico del teatro?
Yo apuesto por eso, como comprenderá usted, yo apuesto por el carácter lúdico.
Gracias por lo de usted.
No, sí. Eso es un plan de mucho respeto. No, repetís lo que he dit abans, en el teatre no se pot oblidar la dimensió de contacte en el públic i el públic que entra a un teatre que isca a gust i que diga que bé i la setmana que viene vuelvo a ver otra obra, no cal que sigui la misma. I Mongogogo, pues és un, pues això, un desgavell d'aquells, d'aquestes coses que també a Forge li agraden i que, pues, de passar-se-ho bé. De passar-se
claro,
bé,
claro, es que és lo que se pretende.
Claro.
Y además de teatro, también eres autor de libros de poemas y de ensayos, todos ellos con referencias valencianas. ¿Crees que la inteligencia de nuestro país le hace falta un curso de formación en cultura valenciana en nombres como Vicent Morell, como Antoni Igual, como Nicolau Primití, como José Balaguer Baguena Soler, que a lo largo de la historia han hecho aportaciones importantes y casi no son conocidos?
Sí. És que així hem passat molts anys pensant que és molt important qualsevol cosa que vinga d'on siga.
De fuera,
perquè és més mejor i més bonito. I hi ha moltes coses d'així absolutament desconegudes que jo no sé per què. Una de les reivindicacions meues, en un altre nom que no ha aparegut ahir, tots ells, i inclús la cabuderia de dir que Constantí Llombart és un poeta d'Espardenya i menor i no sé quant, doncs, perdone, i la Copa d'Argent, que és un llibre que va escriure ell en versos d'art major i en un intent de literatura, jo diria nacionalista, fins i tot això quan és ningú, escolte, vamos a reivindicar tot lo nostre, pues veurem si fora hi ha alguna cosa bona i la portarem, però les coses nostres no se saben, vamos a ponerlo sobre la mesa. Però sí, això del cursillo jo ja m'apunto a que algú el faça, clar, jo no quiero meterme...
Bueno, pues no estaria mal que te metieras també, seguro que resultava bé.
Jo ja no quiero enseñar a nadie nada, que lo poco que sé para mí, que no sé para la escuela, no.
Y ya que hablamos de cursos de formación, tú te has desempeñado también como docente, sobre todo en la enseñanza secundaria. ¿Con qué nociones de historia, de literatura y de cultura valenciana salen los adolescentes de hoy de las aulas?
Salen, Ahí, no sé si te lo digo en Berahí, dirán que muy mal, que no saben nada, que no saben nada, que se enseña todo muy mal. No, yo no creo que siga eso. Lo que pasa es que sí que es de ver es que el ensenyament últimament jo crec que ha d'entrar en un procés de no sé, d'acceleració, de crisi, perquè encara estem fent impartint l'ensenyament igual que es feia fa molts anys i probablement, jo no sé, jo crec que d'ací un temps no sé com serà, no vull fer futuribles tampoc, però la gent cada ha de tindre un mínim de bases generals, però la gent cada un té uns interessos, això s'ha de respectar, sobretot que la gent pugui estudiar aquelles coses que li interessen, perquè el que hem de plantejar és si els coneixements que donem són els que s'han de donar o no. Jo me sé el nombre dels reis godos si me'ls pregunto encara te'ls dic de memòria. No sé si això m'ha servit de res, però era la forma d'ensenyar de quan el franquismo era el franquismo. I penses, bueno, i pa què? Clar, és molt important les matemàtiques. Bien, jo, com soy de letras, negadíssim en matemàtiques, però jo les he usat per alguna cosa. No, ja està bé, que els que els agraden.
I ara con les maquinetes.
Ja, claro, ja no hace falta nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Yo, claro, no, yo no me pronuncio, yo paro aquí, punto y aparte, pero hay que replantearse cosas.
Sí, además de verdad. Porque si un día se estropean, como digo, las maquinetas, no vamos a saber ni hacer
a morir,
una suma.
Porque nadie sabe dos más. Yo ya he dicho, yo soy de letras, claro, y a mí me dicen dos más dos, cinco y medio. Y digo, ah, pues bien, no sé, yo de eso no sé nada.
No te paras a comprobarlo.
No. Y para decirlo eso, aquí, en la Politécnica, me contarás, no podréis ir, me pegarán.
¿Cuál era la disposición de tus alumnos con respecto a la lengua?
Ay, muy bien. Yo siempre ho he portat molt bé. No he tingut mai problemes de res ni conflictes en classe.
Yo creo que tú como maestro en ese aspecto y en los...
Yo sí. No, a mí me gusta. No, yo creo que yo, igual que digo, que cuando, como si fuera el público, como profesor, mis alumnos, yo los quería mucho. Si feia falta pegar los quatre crits, també se'ls pegava, que no passa res. Però això de que ells sabien que jo me los tenia muy en consideració, els quería mucho. Per tant, sempre he hagut molt de respecte i no he tingut mai problemes de res. Jo els ensenyava les coses com m'havien dit i ni un problema, ni un.
¿Crees que a pesar de las décadas que es oficial el valenciano, sigue habiendo una parte de la sociedad que es refractaria al uso de nuestra lengua autóctona?
Yo, sí. Hi ha molta gent que està convençut, però ja des de fa molts anys, ja l'ERMA, quan era president de la Generalitat, fa 50 anys, ja va dir allò de, está todo solucionado, está... no está nada solucionado. Un poc el projecte que hem començat fa uns dies en el Tots Són Nostres és això, no está solucionado, i així el primer que hem de fer és sentir-nos com a germans, els valencians entre valencians, i deixar-nos de tonteries de si s'escribe con che o con TJ o con no sé quantos, i intentar un cos social valencià que vaja... limando asperezas y buscando,
claro,
formes noves,
perquè
el problema està más o menos soterrado, però tant en tant esclata. Allà no sé quién, pintades de no sé què, allà el otro que és un facha de no sé què. El problema està mig amagat, però està. I això s'ha de solucionar. Si no se soluciona, malament. I la primera cosa a fer és acceptar el segle XX tal com ha sigut, con batalla valenta incluïda, però tant de respecte mereix el senyor Adler, el senyor Casp, el senyor Fuster i el senyor Estellés. El mateix respecte, d'entrada. I després ja passarem a analitzar.
I a què creus que se debe estos...?
Pues jo crec que es va començar un projecte de caràcter, no sé, nacionalista, com es vulgui dir, que des de València, i dic València, sobretot València ciutat, que és el centre, que és la que hauria d'haver posat les bases, no les va posar. Vull dir, no ha hagut una reflexió autònoma i autòctona dels valencians a l'hora de plantejar totes aquestes coses de la cultura, de la llengua, que en algun moment també es pot dir d'un nacionalisme valencià, o llama-lo usted lo que quiera. Jo crec que va faltar en el seu moment la reflexió autònoma, autòctona i valenciana per a començar un camí. Ens vam agarrar on podíem, si ens havíem agarrat a Madrid, després ens vam agarrar on fora per a continuar avant, I encara continuem en aquesta mateixa inèrcia, a pesar de que això és estar a l'esdrucar, que a no arribar a cap de lloc, a pegar-se contra la paret i continuar pegant-se contra la paret. I ja dic, des de l'ERMA que va dir, està solucionat, i encara en l'actualitat hi ha algú que pensa, per este camí, però no hi ha camí, no hi ha cap camí obert que valga per a que els que continuen en les redes socials que estan tan de moda insultant els altres, deixen de fer-ho. O comencem un camí nou i parem d'insultar-nos perquè aquells són tal i fills de tal.
Sí,
ah, no,
sí.
Aquells són tal i fills, tots són fills de... Bueno, pues ara tots els fills de... Anem a sentar-nos en el mateix plat i tots junts i a partir d'ahir pues, podem fer alguna cosa. Que és complicat, sí. Que és difícil, sí. Però jo, ja ho he dit, com va dir el líder aquell dels Estats Units, I have a dream. Ja veurem si passa o no passa.
Tú fuiste también asesor lingüístico en Canal Nou. ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación en la normalización de un idioma?
Pues muy importante. Lo que pasa es que lo que se va a hacer en el seu moment en Canal Nou no se va a entendre des d'una societat histèrica que mira els problemes de la llengua sense saber per on van i en unes bases fatals, que són les mateixes que han portat a tot el desgavell, i no es podia normalitzar. Moltes voltes també, des del mateix gens, perquè allí hi ha qüestions personals, de voler ser més, de guanyar més jornals, aquelles coses, i en fi, algú ho ha aconseguit i tot, que aquestes coses són humanes, encara que jo a mi em fan, sí, em fan... ois, però bueno. A pesar de tot això, jo crec que si en aquests moments no hi haguera escola valenciana, no hi haguera televisió valenciana, a pesar de tots els pesars, a pesar de tots els problemes, a pesar de que hi ha molta gent que critica no sé què... hi ha una AVL també, que és l'acadèmia que ha de cuidar de la llengua, també moltes crítiques i molts problemes, però tot això i més coses són les que han mantingut el valencià com a llengua viva. Si no,
sí,
jo no sé, segurament,
on
estaríem ara?
Claro. Sí, en el cielo, com los de antes.
En el cielo, claro, donde va el sifonero y vuelve, está bien. Sí, sí, pero si la llengua se va al cielo, ese ya no torna.
¿Crees que la lengua de la radio y la televisión pública valenciana es un estándar en el que el hablante patrimonial se siente a gusto?
Pues mira, a gusto nunca llueve a gusto de todos. Yo sé que ara hi ha coses que anem a veure. Jo sé, vol dir, jo tinc amics, jo sempre me va anar a glòria i ara ho diré així també, que és públic. Jo en el meu Facebook tinc amics tant d'Esquerra Republicana com del GAF i d'ahir vull dir tot l'espectre polític, sociològic i cultural d'una punta a l'altra.
Bueno,
a mi m'encanta això i cada un parla en el llenguatge
que
vol i no tinc per què dir-li pues a mi m'ha dit, no, jo cada un i m'agrada, és una cosa que m'agrada molt i crec que això és el camí que és el que pot portar-nos alguna finalitat més clara que el que tenim ara. Me n'he anat pensant en el projecte tan ample, crec que he oblidat en concret la pregunta que m'havies dit, que era...
Sí, te había preguntado sobre la radio y la televisión, si era un estàndard que...
Ah, sí, sí.
Que
no, ja ho dic
per això, en
sí,
el que
perdona,
se siente
que
a gusto.
Que claro, claro. Que tant d'un costat com de l'altre veus que la gent pot queixar-se de no sé quines coses, vale. Ho podríem fer millor? Pot ser. Ho dic perquè jo tinc les opinions del... Ho podríem fer millor? Pot ser que ho podríem fer millor, però, home, ja està bé que estiguin ahí. Però és que per què diuen... encara hi ha protestes. Això vol dir que, clar, torna al principi aquell. Com les bases des d'un principi es van fer com es van fer, encara estem arrossegant problemes que algun dia s'haurien de llevar del tot, perquè sobretot s'ha de buscar solucions valencianes. I ja està, i a partir d'ahir anirem més amunt, anem a Barcelona, anem a Tolosa, sí. Guadoc, anem on siga, però busquem solucions valencianes que vulga que servisquen per a lo que volem així i donem solucions a lo nostre i punt.
Pues vale, vamos a buscarlas. Pues si te parece vamos a una segunda pausa musical y evidentemente vamos a seguir escuchándote. ¿Qué te parece ahora si ponemos a Pepe Tono?
Pepe Tono, estupenda.
Pues vamos a ella.
Pepe Tono, cull me pomes, Concepción que ha...
Si les rames no s'acachen, pomes no se'n colliran. Si les rames no s'acachen, pomes no se'n colliran. Pepetono, Pepetono, se'n va anar a casa un sevil a demanar-li la filla, cosa que fan els padrins. I sa mare li contesta: Pepetono, no pot ser, que la meua filla és jove i no té el seu menester. Que la meua filla és jove i no té el seu menester. Pepetono, cull-me pomes, Concepció, que altes que estan. Si les rames no s'acachen, pomes no se'n colliran. Si les rames no s'acachen.
Lluís, ¿qué elementos influyeron para que abandonaras el catalanismo y evolucionaras hacia el valencianismo?
¡Socorro!
¡Socorro, socorro!
No.
Oye, una cosa que hiciste muy bien, hecha.
Ay, yo, perdón, no. Yo no abandono nada, todos son nuestros, eso faltaba. Yo no abandono nada. Sí que és cert que pense que, si estic pensant que hi ha un camí que és diferent al catalanisme i al el que s'ha entès tradicionalment com l'averisme o valencianisme més estricte, és que jo un bon dia vaig dir: jo no em convenço el que està passant així, vaig a fer el que a mi m'agrada fer, passe de les teories i dels líders de no sé qui, de no sé quants, i vaig a pensar pel meu compte i a veure d'on llego, i d'on llego ja està. Jo he fet una tesi doctoral que l'únic que fa és ampliar el panorama, a veure, i ara ho diré sense la mínima ironia, des del punt de vista estrictament científic, d'això que suposa fer una tesi doctoral, on dic, i després he reafirmat també en un llibre i en diversos articles, que el problema que hi ha tant en la teoria del catalanisme com en la teoria del valencianisme és que des del punt de vista científic hi ha problemes, hi ha mancances. Sí, això científicament estava plantejat, doncs mira, no, a mi des del punt de vista metodològic però és que allò fallava i això fallava. I això, al meu entendre, al meu modest entendre, és el que ha fet que després aquestes teories sobre les quals es basaven uns i altres des de la ciència, etc., que, repetir, des del meu punt de vista estan equivocades, és el que ha portat al problema de l'enfrontament entre els valencians. És estrictament un problema científic, sí, de sociolingüística. Clar, no anem a explicar-ho si ara hi ha en 3 minuts. Però això és la qüestió. Jo no abandono res. Jo entenc que uns i altres tenien una part de raó, però tenien un punt que no estava ben aclarit des del punt de vista metodològic i, per tant, no podien arribar a conclusions vàlides, encara que uns i altres pensen que sí, però des del meu punt de vista no. Pot ser que estigui equivocat, però jo la tesi doctoral la vaig llegir en 2004 i de 2004 a avui, negre sobre blanc, no hi ha ningú a dir: estàs equivocat, Lluís. Per tant, jo continuaré pensant que tinc raó fins que vingui algú que diga: no, està equivocat. Vull dir que el meu plantejament, que pot passar a ser sociològic, cultural, etc., té una base en la investigació científica d'una tesi doctoral.
¿Y cómo descubriste Occitania y lo que supone?
Pues de una manera molt, pues això, com passen les coses, de casualitat. Era el primer any que jo estava de professor, havia fet les oposicions, estava en IBI, que va ser la primera destinació que em van donar, I un company em va dir, és el segon congrés de la llengua catalana, vols que anem a Tarragona, que és l'àrea de didàctica i no sé què, i vaig dir, doncs anem. I allà em vaig assentar a sentir una taula que hi havia, això ho he contat alguna volta, que hi havia dos professors de Montpellier, dos de Barcelona i un de Castelló. Una taula redonda, que ara no recordo exactament el tema de què anava. I jo com em vaig posar allà vaig dir, però estos senyors de Montpellier parlen com en el meu primer any de classe, que jo vaig anar a, això de, anar a fer la verema a França, a tallar raïm per guanyar-te unes pessetes, em vam posar allí uns senyors majors que parlaven com si fóra mon pare i ma mare, però en alguna paraula estranya, jo en aquell moment ja m'havia preguntat, ui, estos senyors parlen com si fóra jo i no són, que, com si fóra mon pare i això què és? I després els professors que vaig veure també allà, jo dic, bueno, això és qüestió de aquí què passa? I vaig començar a dir, ai, la llengua és bessona, però no és la mateixa. Jo la entiendo, no serà la mateixa, però jo la entiendo. I ahí va començar la meva passió per veure. I després vaig començar a lligar la investigació en qüestions en Occitània en la batalla de València. I això és l'alternativa que estic oferint ara. Dient, perdone, així és que hem de mirar més amunt per a poder entendre què passa des de casa. I jo crec que tinc raó, però vaja, podria estar equivocat.
I llevamos de tiempo bastante mal. En un minuto, Lluís, sintetízanos qué supone el occitanismo para Valencia y qué es en concreto, pero muy rápido.
Pues es una teoría que diu, sí, lo que te he explicat fa un segon, és una teoria que diu que tant el catalanisme com el blaverisme, per dir-ho en terminologia popular, tenen mancances, tenien problemes en les seues teories. Des del punt de vista científic, al meu parer, estan equivocades i poden evolucionar. I això pot passar a la societat també, donant un futur més tranquil en unes bones teories.
¿Es Occitania la solución a la batalla de Valencia? O dicho de otro modo, ¿crees que aún se está librando esa batalla?
La batalla continua. De tant en tant apareix un esclat i tornem a estar on estàvem. Però, a veure, Occitània. Jo crec que la solució la tenim els valencians, però que tant investigar des del punt de vista científic com tindre relacions culturals més allà de Catalunya, més al nord de Catalunya, a Tolosa, Llenguadoc i a Niça i on passa falta, això serà beneficiós per als valencians, efectivament, i ajudarà a entendre coses i a acabar en la batalla de València, efectivament, sí.
I com recibiria tu labor d'investigador en València? Són escuchades tus tesis? Creus que...
Ah, jo no sé si això que t'he dit abans, que no ha dit res en contra, és que no han dit res en contra perquè no s'ho han llegit o perquè no volen parlar del tema. Això ja... Jo tinc igual. Jo ho he dit i ahí queda negre sobre blanc.
Vamos a ponernos serios. Señor Luis Fornés, ¿por qué no está usted en la Academia de Valencia de la Lengua? ¿Será porque quien tenía que elegir no tenía ni idea de la mayoría de las cosas?
No sea usted mala e injusta. Allí han triat el que han volgut i els que estan allí saben molt i si no saben és igual, complixen funcions polítiques que a voltes també fa falta estar. No, jo vull ser feliç, no quiero ni más prebendes, ni más cargos, ni más alegries. Intento ser cada dia més feliç conforme estic ara i no quiero ni responsabilidades ni res de res, que ho apanyen ells si poden.
Ja, ja, però jo penso que sempre hay que poner a las gentes en los puntos.
Jo posaré els punts en la societat.
Important és la gent que sabe.
Ja, no. Jo el punt el poso en la societat, en una tesi doctoral i en una alternativa de consens i de tots són nostres i de futur més clar. I els altres, cada un que faci la seva feina.
I ja com vamos mal de tiempo, ¿crees que la idea occitanista tiene futuro? ¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta?
No, tiempo, no, no problemas, no. Sí, jo crec que sí. Finalment... Occitània serà una part més de la cultura dels valencians, una part més, no? Tot ja. Perquè ser la nostra salvació, el nostre futur, no, la salvació dels valencians l'hem de fer els valencians, però tots units ben fortament, caminant en dura marxa com canta el sifoner. Així. I, però sí que és de veres que la mirada cap a Occitània ajudarà a minvar el conflicte, a desactivar el conflicte i al meu entendre, a procurar-nos un futur més clar, més nostre, més valencià, caramba.
¿Crees que el valenciano está en peligro de extinción?
Sí, totes les llengües minoritzades del món estan en perill d'extinció. Sí, però Jo, com soc optimista, penso que tenim un futur llarg, molt llarg, per València, molt llarg.
Eso esperamos. Lluís, se nos acaba el tiempo. De verdad que lo sentimos. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te deseo todos los éxitos en tus múltiples quehaceres, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Y que las ideas que defiendes calen en la sociedad, que eso es muy importante.
Veremos.
Y a vosotros, nuestros oyentes, va nuestro agradecimiento sincero por estar ahí. Jesús en el control y Carmen Leínez en el micrófono os desean una agradable semana de primavera y os esperan en el próximo cruce de caminos de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices. Adiós.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.